Escolta'ns, mira'ns, consulta'ns a Ràdio Nacional, cara o creu.
Arribem al punt de 3/4. Els dimarts, sempre amb aquesta hora, el que fem és fer una ullada al món de l'empresa. I ens encanta fer-ho, i ens encanta fer-ho des de diferents vessants i des de diferents, amb diferents professionals. Avui, però, us parlem d'un esdeveniment del qual us n'hem parlat, però fins a la sacietat. El vam anunciar, vam fer tertúlia, us hem convidat, ho hem fet com a proposta cultural. Us vam convidar tots a que anéssiu a la trobada de microproductors de vi, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria. I nosaltres ho vam enfocar com un acte lúdic, sempre tenint en compte doncs, el factor d'emprenedoria que aquesta trobada porta amb ella mateixa. Empresaris de diferents sectors doncs, que han decidit fer una cosa tan antiga com és fer vi, no? I a més fer-ho de manera molt sostenible, de manera ecològica, amb pràcticament tots els casos, fent produccions limitades i fent, doncs, sobretot, amb molt art. El Víctor Reolit n'ha estat un dels seguidors, el nostre company Víctor, com estàs?
Molt bé, i tu creu?
Hem de parlar d'autèntics emprenedors, eh?
Sí, efectivament, mira...
Avui analitzarem aquesta vessant.
Efectivament, sembla. Mira, em va tocar cobrir l'esdeveniment el dissabte, la trobada de microproductors, sí? I per la notícia, en comptes d'explicar només les dades, vaig decidir intentar saber què hi ha darrere un microproductor, com viu un productor, quines estratègies i quines línies de negoci segueix, quanta gent ha de contractar, vaja, com s'organitza la seva empresa. I em vaig parlar amb 4 o 5, ara els anirem escoltant, però mira, les primeres conclusions que vaig poder treure d'això, de poder parlar amb una desena de microproductors, tot preparant aquesta notícia pel cap de setmana, és que, per començar, les produccions entre 5.000 i 50.000 botelles, a nivell d'hectàrees, entre 7, 15, màxim 20 hectàrees, de les quals molt sovint no es treu el màxim rendiment perquè el que volen és identificar un producte que sigui molt seu, que hi creuran molt. És a dir, estem parlant d'autèntics apassionats que volen guanyar-se la vida amb això, tot i que saben que no es faran rics. Per tant, amb molts cops deixen una feina que estaven fent abans. Ara escoltarem una persona que era comptable, imagina't, bastant allunyat del món de la microproducció de vi, i per tant es formen amb tot, amb creació d'empresa, amb tècnica de com es fa per fer el vi, amb estratègies de comunicació, amb màrqueting, amb comptabilitat, amb a quines fires s'ha de participar, amb quin producte de crear, i tot això fa doncs, que al final pugui ser un microproductor de vi. Pel que fa a les seves empreses, són empreses que com a màxim, jo amb els que he pogut parlar, tenen 1-2 treballadors com a màxim. Lo normal és tenir un treballador que tècnicament doncs, aporta els coneixements que no pugui tenir doncs, el propietari d'aquesta microproducció, i després la resta es fa doncs, treballant amb els coneixements que vas adquirint sobre la marxa. Evidentment, això de fer 8 hores al dia i tal, doncs desapareix totalment la seva vida, no és així. Però canvien una vida potser més estable per una passió. Això és el que m'explicaven.
És a dir, que és una manera de viure, en realitat.
Sí, efectivament. És una feina que és una manera de viure.
És una manera de viure.
Perquè, a més, quan treballes amb el camp, amb animals, ja sí que és absolutament horrible, sí. però ni que sigui al camp, evidentment, si no estàs al 100% per això, poc et faltarà, perquè evidentment, la natura no t'espera, tot i que et doni uns fruits i que et permet guanyar-te la vida força, força bé. El que et deia, un o dos treballadors, com a molt, sovint empreses familiars, sinó de gent que ha volgut reconvertir-se i que s'ha format per això, i després, evidentment, per la verema, doncs es contracten sovint, he parlat amb dos francesos, ara els escoltarem, doncs es contracten estudiants, que en aquella època doncs, sovint doncs, encara no han entrat a la facultat, i també és un moment per estar en contacte amb gent, perquè sí que és veritat que no sempre tanques amb el teu projecte i moltes vegades doncs, no veus a ningú. També, doncs, evidentment, no és això de parar la mà i que caiguin els diners del cel.
No, efectivament, clar.
Cada euro te'l guanyes i moltes vegades fins als 5 primers anys no pots començar a treure un rendiment de tota aquesta feina.
Mira. Se n'ha de tenir moltes ganes, eh?
Sí. Se n'ha de tenir moltes ganes, efectivament. Mira, anem a escoltar un home que de ganes en tenia. Es tracta del Gilles, concretament Gilles Contrepoix. Aquest home gestiona des del 1999 un domaine que es troba a Les Corbières. Les Corbières és una zona que està entre Perpinyà, l'Arieja i Montpellier, sobretot a la part de l'Aude, pels que coneixen una mica França. Aquest home cultiva 7 hectàrees de vi, fa unes 20.000 ampolles i el que busca és crear vins molt especials i, de fet, per complementar la seva activitat, això es fa molt també. Ha creat una casa rural en la qual ven un terç d'aquestes 20.000 ampolles que produeix. Anem a escoltar el Gilo, que ens explica una mica quin és el seu mercat.
Nous vendons au domaine parce que nous avons une structure de chambres d'hôtes et gîtes. Donc un tiers de la production à peu près est vendue au domaine, un tiers est vendu auprès de cavistes et restaurants et un tiers est vendu à l'export. Donc on vend aux États-Unis, au Japon, au Danemark, Finlande, la Suisse, la Belgique et difficilement dans les pays du Sud. Mais bon, j'ai la Grèce là qui est intéressée, on a un restaurant en Espagne, voilà, mais c'est surtout l'Europe du Nord et voilà.
Has vist, que ell, en el seu cas, ell té més facilitat per vendre, imagina't, vins d'aquí al costat, de Les Corbières, un lloc que és molt xulo de visitar pels vins i pels castells càtars que hi ha, dic de passada, jo ho conec una miqueta, que els seus vins, sobretot, els exporta al nord d'Europa. És interessant saber-ho. De fet, ven un terç de la seva producció, la ven en la seva casa rural, un altre terç de la seva producció, sobretot a països del nord, i l'altre terç, doncs, a diferents cellers o diferents...
Que la distribució la tenen absolutament marcada, el trajecte el tenen absolutament marcat per la seva capacitat.
Efectivament, i tu imagina't les competències que has de desenvolupar per aconseguir portar això. És a dir, evidentment, si no tens un motor especial, que és la passió, no hi arribes, perquè tampoc pots delegar molt. Parlant de delegar, anem a escoltar un altre noi, és l'última decla que et trec en francès, t'ho prometo, sóc capaç de parlar amb gent que no és francesa tan bé. Es tracta del Damien Donnebourg. No, costa poc parlar en francès o com vaig pels puestos. En fi, el Damien Donnebourg, ell i la seva dona eren comptables, eh?
Sí.
Imagines allà amb els números i tot això, i de fet la seva dona, la seva família, tenien unes terres, i quan el pare de la seva dona, el seu sogre, doncs va decidir retirar-se, ells van dir, estem cansats de fer de comptables, anem a tirar milles amb això, anem a agafar aquesta explotació i anem a fer vi al nostre propi vi, el que ens agradi, i el anem a vendre per aquí. Per ell la clau és com es divideixen les tasques la seva dona i ell. Anem a escoltar aquest tall que és un parell llarg, uns 40 segonets.
Nous, on travaille vraiment en famille, donc mon épouse et moi à plein temps, vraiment à plein temps, c'est pratiquement tous les jours, donc on se répartit les tâches, mon épouse travaille le domaine, tout ce qui est manuel, moi je fais la mécanisation, elle s'occupe de la vente grand export, moi je m'occupe de la partie administrative, et après nous avons un ouvrier qui vient nous aider toute l'année sur les travaux de la vigne. Voilà, donc bon, c'est beaucoup de travail, mais d'investissement, mais il nous faudra quelques années pour trouver le bon roulement, puisque financièrement, c'est la trésorerie qui est compliquée à mettre en marche, mais ben, on y croit et c'est pour ça qu'on continue et que c'est une passion.
Clar, és que no van a treballar menys, eh?
No van a treballar menys. Mira, el Damien em va explicar que ell va agafar aquest ofici o aquesta microproducció que es troba a prop de Perpinyà el 2009. Ell de moment encara no s'està guanyant la vida bé amb això, vull dir, no està traient molts diners per treure's un salari. El que passa és que explicava que ell hi creu molt, és un projecte que té amb la seva dona, que són molt feliços, que han canviat la manera de viure i, per tant, doncs això, és el que els hi aporta fer aquesta feina. Efectivament, tots en tenim, aquí a Andorra una miqueta menys, però a França, França funciona bé... perquè hi ha tota una xarxa de petites microempreses, sobretot al sud de França, que no hi ha grans empreses, doncs de gent que treballa per la seva passió, perquè saben que es poden guanyar la vida fent una activitat, però que difícilment s'acabaran fent rics. Aleshores, quan tu treballes per la teva passió, jo n'he conegut alguns, vivint per Toulouse, quan treballes per la teva passió, et costa més comptar les hores i sobretot les competències que vas desenvolupant, és una passada. Si després has de tornar al món de l'empresa, perquè no t'ha anat bé, perquè a vegades fracasses, sí que és veritat que has donat temps de la teva vida, que probablement hi has deixat plumes, hi has deixat diners, però és que efectivament entenc que el valor que pots tenir en el mercat de treball doncs sigui molt més important.
És que la filosofia de l'emprenedoria és aquesta, finalment.
Sí. Al final hi guanyes això, hi perds coses, però hi guanyes d'altres.
Però guanyes experiència. Sí, bàsicament, sí. Molta experiència.
Sí, no? Et fas preguntes i aprens a ser, bueno, molt autònom, la paraula ja ho diu tot. Anem ja cap a Catalunya, a les terres de Lleida. Ara escoltarem un microproductor que es diu Jordi Sanfeliu. Aquell és més militant, perquè hi ha gent que el seu projecte el fa per militància. El Jordi Sanfeliu té un celler que es diu Ecocetrill i en aquest celler el seu objectiu és fer vi sense utilitzar cap additiu químic. Ell té unes 18...
Vins ecològics, estan a més
que ecològics.
Molt més.
És a dir, té un label ecològic i després un altre que no té cap... És que és complicat això dels labels, És a dir, hi ha el vi ecològic i després un vi que fa ell, en el qual assegura ell, clar, aquí ens l'hem de creure, és tot el problema dels labels, de tots aquests segells, que el seu objectiu, sobretot, és en cap moment utilitzar cap additiu químic. Per què? Perquè ell el que vol és que el seu vi se'l pugui prendre tothom. Hi ha gent que als sulfits, per exemple, doncs, li té una mica d'intolerància, que ha hagut deixar de prendre vi i tal. Aquest home, que a més, estic preparant un reportatge ara per la web de la tele...
Se'n parlarem
amb
tot aquest contingut,
exacte,
no?
Que res, en dos o tres dies, amb una mica de sort, el tindré ja preparat. Uh-huh. Doncs aquest home que està allà amb un barret i tal de palla, és a dir, realment militant, que creu amb el seu producte a tope, ell fa molts anys que es dedica a això, ell m'ha dit que es guanya la vida i que, tot i no guanyar-se-la molt bé, compensa molt pel tipus de vida que té i perquè després sap que el seu producte l'està oferint a un mercat que, si ell no hi fos, no podria consumir vi. Anem a escoltar-lo, al Jordi Sanfeliu.
Doncs sí, i encara que econòmicament no te la guanyis molt, moralment no té preu. Una miqueta estem en la filosofia slow, de les coses ben fetes, poc a poc, una qualitat que tenim que és increïble, i que com la natura ens permet de les coses per ella mateixa. I l'únic que fem és traslladar-ho al consumidor final.
És que em fa certa enveja, Em fa certa enveja tenir aquest concepte davant de les coses i dels teus propis projectes, perquè no és un projecte econòmic, és un projecte vital, com hem dit, no?
Sí. Sí, hi hauria... Tot això que t'estic explicant, de fet, he tingut la idea de venir-t'ho a presentar perquè, evidentment, hi ha una reflexió vital molt important darrere de tot aquest tipus de projectes, del que representa la feina per tu, de com et sent realitzat en la teva vida a través de la feina o no. Escolta'm, jo conec gent...
És el concepte de parón, no?
Exacte. Jo conec gent que van a la seva feina, la fan i la fan al màxim de digne possible, però que no és en aquell moment on se senten realitzats. Per tant, que vagi bé o no l'empresa, la feina, tot això, vaja, no és allà on es juguen les coses. Hi ha d'altres que sí. I en aquest cas tinc la sensació que estem davant d'aquest tipus de gent. Mira, un últim cas que et presentaré, en aquest cas és d'un noi que ve d'Hongria, vale? Es diu Vincent, el seu celler es diu, ho pronunciaré fatal, Wille Baumkopf.
És que tens un hongarès fatal.
L'hongarès no...
No com el francès.
No el porto bé, vaja, portem una miqueta millor. En tot cas, aquest home, molt jove, devia ser més jove que jo, 25 llargs, no arribava a la trentena. Doncs ve aquí perquè la seva ambaixada doncs, li ha parlat d'aquesta mostra de microproductors. Ell creu molt que el mercat del sud d'Europa és molt important per al seu tipus de vi, uns vins dolços. Me'ls va explicar, però jo de vins no en sé gaire, per això no et desenvolupo molt el tema. I el tio ve aquí, clar, l'ajuda una mica l'ambaixada d'Hongria que vol desenvolupar aquest tipus de productes, però aquest noi ve aquí pagant-s'ho ell, la seva gasolina, el seu bitllet, saps, les seves històries. Per tant, hi ha una inversió que, efectivament, hi has de creure molt. Re, anem a escoltar-lo un momentet.
Especially for sweet wines, because,
sobretot pels vins dolços, perquè pel que sé de la gent d'aquí o de prop d'aquí, com a Espanya, per exemple, és que tenen molt bon paladar pels vins dolços. La qual cosa no sempre és així als altres països. A més, estan molt interessats en provar nous vins. Són molt curiosos, estan molt oberts per provar vins nous. No només veuen vi de la seva regió i volen descobrir noves varietats. En aquest sentit, estem clarament en un mercat interessant.
Efectivament, aquest home ha fet un petit estudi de mercat, sap que aquí el seu producte es pot vendre millor que al nord, així com el Gil, ell creia que el seu vi se n'havia d'anar a Noruega, tot això per vendre'l, aquest home pensa que des d'Hongria, aquí, per aquest costat una mica exòtic, el seu vi, clar, vins d'Hongria no és un país que digui,
no. Hòstia,
hi ha un tio que fot de vi a Hongria que ho fa molt bé, exacte, de tradició. En tot cas, això. Mira, ja per acabar, perquè m'està tirant el temps a sobre, cosa que no em passa mai, no sé què m'està passant, en tot cas, vam parlar amb l'Esteve Tor, que és un productor d'aquí d'Andorra. Aquí a Andorra hi ha quatre produccions.
Quatre cellers. Hi ha dues empreses més, o no sé si dues o tres, que estan allí apretant també per establir-se i han començat el projecte, però n'hi ha quatre que s'han tirat en aquesta aventura i que són uns valents.
Efectivament. L'Esteve Tor, de Casa Ubinyà, li vaig demanar... Clar, és una pregunta que a vegades... Tu vas ràpid, estàs allà amb la tele, amb el micro i tal, i
sí.
A vegades tu pots preparar molt, a vegades no. Clar, la pregunta fàcil és, què t'aporta venir aquí? Doncs bueno, obres mercats i tal i qual, Pasqual. Jo li vaig demanar, escolta'm, estar amb tota aquesta gent, n'aprens, pots compartir...
Experiències.
És molt diferent la teva vida de la d'un tio d'Hongria. Bueno, això és el que ens va contestar.
És fantàstic perquè pots establir moltes relacions amb gent i compartir molts coneixements i al fi i al cap estàs tocant, per exemple, una varietat que sigui la mateixa en un lloc que potser és diferent climatològicament, però que potser a celler tens problemes que són similars, no? Llavors, el fet de parlar amb un i altre et fa veure coses que tu no havies pensat o que no sabies com solucionar, o que ho fas d'una manera o d'una altra, et dona opcions a ser diferent, inclús a ser més creatiu, també.
De fet, creus, si em permets, jo l'any passat vaig participar en aquesta fira, no com a microproductor, però com a gerent de sabors i aromes d'Andorra,
sí.
Saps que vaig estar
uns
mesos treballant allà, i de fet, comparteixo totalment el que acaba de dir l'Esteve Tor, de Casa Ubinyà. Efectivament, sí que hi ha una part de voler vendre, de voler obrir mercat, de presentar el teu producte, però a mi em va anar molt bé poder parlar amb aquests microproductors, perquè de fet, tenen moltes coses en comú.
La part d'intercanvi d'experiències.
És que no? Això, en el meu cas, va ser... No vaig tenir temps de desenvolupar-ho més perquè no veia bé la solució, per això vaig plegar.
Sí.
Però, en tot cas, se'm van obrir tot de vies, tot de portes, res, simplement xerrant. Aquest intercanvi que és tan estimulant d'informació, doncs la veritat és que va molt bé. I per això també m'he interessat. Volia saber una mica com és la vida d'aquests microproductors, que ens presentessin una mica el seu punt de vista i el seu dia a dia. I és això que m'ha estat...
La veritat és que hi ha dos conceptes aquí. Hi ha el primer i primordial, no?, que és el producte que estan fent, un producte que, a més, són sempre molt singulars i que, doncs, van per una minoria. Però hi ha dos conceptes que ens has posat aquí, no?, i és que és aquesta manera, no?, de viure la teva feina, de viure la teva vida, i, sobretot, la manera de donar-la a conèixer. Jo penso que tenen molt valor aquestes empreses i que són un exemple.
Sí, i...
Són un exemple... perquè hi ha una altra manera de viure.
Exacte.
Hi ha moltes maneres de viure, Víctor.
El que passa és que jo sempre penso en això, si busques justícia, és a dir, aquesta gent paguen uns impostos moltes vegades, que és una bogeria, que diem, és que s'ha d'incentivar la petita empresa. Bueno, busca la
doncs
manera. Que el tio... Mira, a França hi ha això dels auto-entrepreneurs, que és un sistema que va crear Nicolas Sarkozy, quan era president, perquè tu pots crear, exacte, la teva empresa... sense pagar impostos fins a un cert punt de benefici que facis. Però tu pots provar una idea i no tens l'impost de societats i totes aquestes històries,
fins
però
que
en
no
canvi
fas
pots, pots facturar i tens seguretat social. Exacte, però això és una manera que ajuda... Vaja, sempre dic aquest exemple, no és tan rotund com dic, però com a mínim ja és una manera de provar-ho. Jo me n'he trobat alguns que els ha funcionat molt bé.
El Víctor Reolit desenvoluparà tots aquests continguts amb un reportatge que es publicarà a Andorra Difusió en 24-48 hores i que nosaltres enllaçarem puntual a les nostres xarxes. Víctor, ens trobem demà amb el Zàpic. Moltíssimes gràcies. El Jordi Lorente porta el plagi a l'informatiu.